COPE más Castellón.
Estar informado.
¿Se pueden imaginar lo que es un pla d'ocupació? Ja veuràs tu com saber... És que és el moment on ens trobem. A la Universitat Jaume I, a l'escola de doctorat, i hem vingut ací per dependre, a principi, a pronunciar ocupabilitat. S'imaginen un pla d'ocupabilitat i emprendedoria? Doncs és el que fins ara estava fent la Universitat Jaume I, però ho ha configurat de tal manera, en una transversalitat de tots els departaments i tots els vicerrectorats que duen a terme, i sa tasca, que pareix senzilla, pareix fàcil, però que és molt complexa, la que l'estudiantat, una vegada està finalitzant el seu grau, realitza unes pràctiques, pràctiques professionals, al igual que els màsters, tindre eixides laborals, perquè així pot estar molt bé, vindre 4 anyets a passejar-se a esta vora del campus de Borriol, vore la natura, vore com va el trànsit, com va evolucionant la vida, però després, evidentment, tot això hi ha que transformar-lo a la vida laboral, a la vida professional. I d'això es tracta el que avui xerrarem fins les 2 en punt de la vesprada des d'esta escola de doctorat, on ara a les 12:30 va presentar-se el primer pla d'ocupabilitat i emprendedoria de la Universitat Jaume I. I és que són camins diferents el que és l'emprenedoria i la ocupabilitat, i per això parlarem amb responsables d'aquestes dues àrees. Són camins diferents per a l'èxit professional, però els dos són fonamentals per al seu desenvolupament personal i també professional. Amb Jorge Monsonís al control tècnic de so, i amb precisament un alumne amb doble grau de la Universitat Jaume I, que en un instant va posar-nos en situació del que s'hi representa informativament parlant el nostre voltant aquest dimarts 10 de desembre. Alberto Marco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I que fa no molt, va seguir ahí en qüestió de formació, perquè no n'hi ha que quedar en el que ho coneix, sinó a seguir treballant i seguir augmentant coneixement, siga quina siga l'edat. O sigui, que ahí està també ese treball que seguís fent per a la gent que ja no som alumnes, que som alumni, des de diverses vessants, també des de la Universitat Jaume I. Molt pendents estem avui a Brussel·les, perquè aquesta vesprada la Comissió Europea votarà i sa possible reducció de dies de feina per a la pesca d'arrastrament al Mediterrani. Passarien de 133 a 27 dies, una baixada que quasi suposaria el toc de mort a un sector pesquer en més de 150 embarcacions encara hacia la província de Castelló. Ja ahir va haver concentració a Madrid, també tenim representants de la pesca castellonenca ahir, a la capital europea, per a viure en primera mà i també acompanyat de representants polítics tota aquesta qüestió que s'està debatint a la Comissió Europea, com diem. Caritas Diocesana de Segorbe Castellón ha presentat avui la seva campanya nadalenca. Té com a lema Navidad también es estar cerca de quien nos necesita, i vol incidir en la importància d'animar el compromís, la col·laboració i la solidaritat de cada persona i de la societat en conjunt amb les persones més vulnerables, especialment durant aquestes dades tan significatives. Apuntem que avui ha tingut lloc en l'Hotel Interior Rosa el cicle de conferències en la seva 5a edició Empoderamiento y Talento Femenino en las Mujeres con Discapacidad, que ha organitzat COCENFE Castelló, i on han mostrat la seva visió sobre aquest tema l'activista Maite Picón, la deportista de Vila-real Sònia Amañas i l'escriptora i periodista Irene Villa. I no sé, Raül, si has pogut veure ja el cartell de la Magdalena 2025. És que així sí, entrem en el sí, debat de sempre, si agrada o no agrada.
Però sí, 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 sí. Sí que l'he vist, sí que l'he vist. Me resulta estrany, com a molta gent, que la paraula Magdalena no estiga tota junta. És l'únic que, no sé, dona la impressió que l'artista hagi tirat tots els símbols allí i caiguen com caiguen. És un artista molt reconegut, també, perquè recordem que este artista, este creador, és l'autor, per exemple, del que és el símbol actual, la marca actual de Castellón Escenario Deportivo, per dir-te alguna, no?, que també va resultar molt innovadora i molt trencadora.
És Joan Rogés, que estudi creatiu, que ha fet ixe fira i festes de la gent, utilitzant la tècnica de l'oli sobre llens en una adaptació digital per a integrar el treball artesà, incorpora elements com la cultura popular, de la cultura popular, com el rotllo, el masclet i la galleta de mà, i el disseny, segons apunta, busca crear un camí en representació a la romeria mitjançant els portals de la Catedral de Santa Maria, l'Ermita de Sant Roc i l'Ermita de la Magdalena, incloent la seva forma característica en les lletres A. Ja veurem si la gent ho entén i ho veu aixina. En clau esportiva, avui torna als entrenaments el Villarreal després de la derrota patida el diumenge a Sant Mamés, 2-0, que recordem també que ha deixat la baixa de Diego Conde, el jugador, el porter Groguet, estarà 2 mesos fora dels terrenys de joc. Els que avui encara tenen jornada de descans són el Club Deportivo Castellón, que demà ja tornarà al treball de cara a preparar el proper duel liguer contra el Cartagena. En quant al trànsit, segueix tallada la CB131 entre Tírig i Covers de Vinromà per aquest pont que va caure degut a la dana. També segueix la circulació irregular a l'AP7 a Benicarló, Vinaròs, Peníscola i Moncofa. També a la Nacional 340 a Benicàssim i Vinaròs. I en quant al temps, estem cap a 14 graus a la zona litoral, però en alguns llocs de l'interior aquesta temperatura no arriba al 5. Nit que ha sigut freda, en baix zero en molts punts de l'interior, i que avui, això sí, regna l'estabilitat. A partir de maig s'anuncia la possibilitat que tornen les precipitacions de manera lleu, especialment al litoral. Coneixem la previsió de la mà de Juan Carlos Piña.
Buenas tardes. Este martes en la provincia de Castellón tenemos cielos poco nubosos, aumentando a lo largo de la tarde a intervalos nubosos. Las temperaturas diurnas hoy descienden, siendo las máximas previstas de 14 grados en Castellón de la Plana y 12 en Vinaròs. Mañana, miércoles, esperamos intervalos nubosos, aumentando a cielos nubosos en el litoral, donde se esperan chubascos ocasionalmente con tormenta, sin descartar que sean localmente fuertes. También podrían darse en el interior, pero de manera dispersa y menos intensa. Las temperaturas diurnas se mantendrán estables o seguirán bajando, quedándose las máximas en 13 grados en Castellón de la Plana y 12 en Vinaròs. Además, podrán darse heladas débiles en puntos del interior. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
I a Mauterza, el concessionari oficial Renault a Castelló i província, repassem les portades dels dos diaris en forma paper que s'editen a la nostra província i que tenen que veure aquestes portades en el que és... Mira, consuelo a las víctimas, el diari Mediterráneo, és la portada, és la foto principal del que va succeir ahir a la catedral de València. El Mundo Castellón al Día també dedica el seu primer titular a una gran foto d'una altra temàtica, el hachazo de la Unión Europea a la pesca causaría 47 millones de pérdidas. Una temática que también aparece en la portada del diari Mediterráneo. La pesca se planta en Bruselas y Madrid contra la letal reducción de los días de faena. A Mauterza, el concesionario oficial Renault en Castelló y provincia, hem repasat el més destacat en les portades dels dos diaris en forma paper que s'editen a la nostra província. I així està sent informativament parlant el nostre voltant en aquest dimarts 10 de desembre.
Herrera en COPE. COPE más Castellón.
Estar informado.
Molt bon dia, sóc Raül Puigol i assistem a l'escola de doctorat de la Universitat Jaume I a les 12 del matí, 28 minuts, saludant a la magnífica rectora de la UGI. I, com sabeu, també és la presidenta del que és la Confederació d'Universitats Espanyoles Iberoamericanes i que és estrany, raro i agradable poder saludar-la en viu, en directe. Molt bon dia.
Molt bon dia, Raül, molt bon dia.
Que quasi és una missió impossible, però ho hem aconseguit. I ho ha aconseguit, sobretot, esta presentació que va començar en 2 minuts del Pla d'Ocupabilitat i Emprendedoria, que és la transversalitat feta a un projecte.
Pues sí, la Jaume I con Besàs intentem aprofitar tots els recursos que tenim i això és una magnífica mostra. Tenim el pla d'ocupabilitat i emprenedoria. És un pla que pretén d'alguna manera impulsar les dues accions, recollir totes les accions que portem endavant des de la Universitat Jaume I fa molts anys i que ha sigut impulsat per dos vicerrectorats, el vicerrectorat d'estudiantat i el vicerrectorat d'innovació. L'objectiu del pla no és un altre que ajudar al nostre estudiantat a insertar-se en el mercat laboral, a més fer-ho amb totes les competències transversals, amb tot aquest bagatge i en aquest espírit innovador que caracteritza, com molt bé saps tu, a la Universitat Jaume I.
Se va aprovar en el mes d'octubre d'enguany, és dir, que n'hi havia un treball darrere fet i pràcticament en dos mesos està presentant-se.
Sí, sí, perquè d'alguna manera el pla que avui presentem és el conjunt del treball de molts anys que porta endavant la Universitat Jaume I, en concret des de les oficines d'inserció professional, des de la càtedra d'INCREA, Innovació i Emprenedoria, que també porta molts anys treballant, i el que hem volgut fer és ofertar al nostre estudiantat un ventall d'accions. El pla està estructurat en 13 eixos i en més de 80 accions que tindran a l'abast el nostre estudiantat. Per tant, estem molt orgullosos d'aquest pla, d'aquesta iniciativa que presentarem en breu en aquest centre.
És dir, s'estava treballant, s'estava estudiant molt bé el que esta eina o ferramenta que li feia falta a la Universitat Jaume I. No és que no s'estiguera treballant en emprenedorisme ni en ocupabilitat, sinó que feia falta este...
Efectivament, feia falta coordinar el conjunt d'accions i el que és més important, ofertar-lo al nostre estudiantat, que el nostre estudiantat des del principi pogués tindre en compte que totes les accions de mobilitat acadèmica, d'emprenedoria, de mentoring, de networking, que se porten endavant en la nostra universitat, pues que pogueren, on podien acollir i apuntar-se i aprofitar-se d'aquestes magnífiques iniciatives que tenim, com tu ben saps, a la Universitat Jaume I.
Situar la formació, l'adquisició de coneixements i sobretot de donar aquesta feina, perquè abans ho dia, o sigui, vindre a la Universitat Jaume I no és estar 4 anys fent un grau, passejar-te, veure la natura, la cafeteria, després a veure si faig un màster... És com que la UGI te du de la mà fins que trobes aquesta feina per la que t'has d'estar preparant tants anys.
Efectivament, vindre a la Universitat Jaume I és una experiència única de formació en coneixements, però també en formació com a persones. I nosaltres, a la Universitat Jaume I, apostem per aquesta tutorització personalitzada, el tamany de la nostra universitat ens ho permet, i és algo que valoren el nostre estudiantat, i acompanyem el nostre estudiantat en aquesta formació per a que pugui trobar una feina, una feina que sigui adequada al seu perfil professional i personal. I, de fet, els nostres estudis indiquen que és a través de les accions que fem de, tant d'emprenedoria, d'innovació com d'inserció laboral, on se troben majors llocs de treball per a l'estudiantat.
Algo nou, algo necessari, el pla d'ocupabilitat i emprenedoria de la Universitat Jaume I que va presentar-se ara. Agraïm a Eva Alcón Soler, la magnífica rectora de la Universitat Jaume I, que s'hagi aparat una estoneta així als nostres micròfons, però a banda d'això, comptem-vos, perquè esta setmana també estarà treballant per fora del campus de la Universitat Jaume I, ja que se parla d'internacionalització de la UGI. Vostè és pràcticament el símbol en aquest moment.
Sí, la veritat és que la internacionalització és... forma part de l'ADN de la Universitat Jaume I i, si em permés, també diria l'ADN de la rectora, no? I estos mesos ha sigut molt intens, especialment en Iberoamèrica. Des de la CRUE hem impulsat dues cumbres. La primera la vam tindre en Mèxic, la segona en Colòmbia. En estos moments estem preparant una nova cumbre que tindrà lloc en Xile. En els pròxims dos mesos acudirem allí. I bé, el que volem és d'alguna manera projectar totes les accions del sistema universitari espanyol, en este cas en Iberoamèrica, però no únicament en Iberoamèrica. Tenim pròpiament una visita a Índia, perquè el que està passant en Índia és digne d'admiració i ells també tenen aquest interès en el sistema universitari espanyol. Llavors anem a reforçar aquestes aliances estratègiques, que són aliances estratègiques i no parlar, per no parlar d'Europa. Europa, la Universitat Jaume I, forma part d'aquests consorcis europeus i a partir d'ara ja no parlem d'una col·laboració bilateral, parlem d'universitats, d'universitats. Dins de cada una universitat es projectem, confluïm i fem projectes realment apassionats dels que podem parlar el dia que vulguis.
El dia que vos te puga, que per nosaltres estaríem totes les setmanes parlant amb la rectora de la Universitat Jaume I. Índia és molt gran, hi ha molts habitants, és a dir, sí. S'obri un...
N'hi ha moltíssimes possibilitats, de cooperació acadèmica, han mostrat el seu interès. De fet, tenim una primera visita en l'ambaixador d'Índia en Madrid la primera setmana de gener per a acabar de tancar aquesta agenda. Estem treballant també en el Ministeri d'Exteriors, en concret la Secretaria d'Estat de Cooperació, que ens està ajudant en aquesta agenda internacional que en breu esperem poder tancar.
Doncs esta és la tasca que també desenvolupa Eva Alcón Soler com a presidenta de la CRUE, de la Confederació de Rectors de les Universitats Espanyoles, més allà del que són les fronteres pròpiament nacional, i han vist lo d'Iberoamèrica, i ara també anem a Àsia, a la Índia, en concret, sense oblidar, evidentment, el campus de Borriol. La veig molt contenta en este plan d'ocupabilitat i emprendedoria. Pareix que ha sigut més una aposta personal seua, del rectorat?
Bé, totes les apostes són apostes del Consell de Direcció. O sea, ja sap que a mi ja saps, no, que a mi m'agrada dir que la UGI és un projecte col·lectiu i aquest projecte col·lectiu comença per el Consell de Direcció. Hem aprovat diversos plans. Este és un, el Pla de Responsabilitat Social Universitària, el Pla de Discapacitat i Inclusió, i el que hem intentat fer és situar totes les accions de la UGI alineades en el nostre Pla d'Acció de Govern.
Doncs li agraem esta estoneta, que són els 5 minuts de cortesia que solen donar per als actes, per la gent que arriba tard, i vostè s'ha esperat així amb nosaltres per contar tot el que...
Bueno, jo ja sabeu que tot i l'agenda és un plaer estar amb vosaltres.
El nostre de poder escoltar tot el que sempre ens conta. Que vaja tot molt bé. I felicitats per este pla d'ocupabilitat i emprendedoria, per tot el que està fent també amb la CRUE, i a desitjar-li també un bon any i un bon Nadal.
Igualment, i moltes gràcies per el vostre interès.
Gràcies per acompanyar-nos en este programa especial que estem realitzant des de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Jaume I, on dintre d'uns segons va començar la presentació d'este pla d'ocupabilitat i emprendedoria en el que està involucrat el vicerrectorat d'Estudiantat i Vida Saludable, el d'Innovació, Transferència i Divulgació Científica, Relacions Internacionals, i dintre d'aquestes àrees hi ha molts departaments, per exemple, en un instant, ara fem una pauseta i estarem amb la directora de la OIPEP. Què significa OIPEP? Mira que els agrada a la gent de la Universitat Jaume I, que són les segles. De tot això xerrem ara en un instant amb Maribel Beas.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Reciclar de forma eficaz no es fácil ni barato. Ayúdanos a hacerlo mejor seleccionando los residuos que depositas cada día en los contenedores de tu municipio. Reciplasa. 30 años reciclando juntos.
Almendras Marcona de nuestro territorio, miel de romero de Culla, nueces de Zucaina, avellanas de Benasal, mistela de Mas de Rander. Así son los productos de proximidad que utilizan en Turrones Agut de Benlloc para sus elaboraciones. Descúbrelas en turronesagut.com. También tienda online y todo el mes de diciembre en su puesto de venta de la Plaza de Santa Clara junto a las floristerías, con la novedosa crema de turrón para untar en tus desayunos y postres caseros, o el pralín de pistacho. Agut de Benlloc, cuarta generación turronera desde 1915.
Viu el teu Nadal a Borriana.
Viu les llums amb 10 espectaculars figures i nous arbres nadalencs per tota la ciutat. Viu la visita a la casa del Pare Noel de la Fundación Satine del 20 al 22. Viu el concurs de façanes i balcons nadalencs. Viu la música i les arts escèniques.
Coneix tota la programació especial de Nadal i Reis al web burriana.es.
Ajuntament de Borriana, regidories de festes, comerç, turisme, cultura i guia pública.
Viu el teu Nadal a Borriana.
En Navidad regálate una visita a Divina Comedia, donde el cuidado al más mínimo detalle es toda una declaración de intenciones. Divina Comedia, gastronomía sublime y mucho más en calle Jiménez 2, junto al Teatro Principal, Castelló.
El equipo de Divina Comedia te desea feliz Navidad.
Estas Navidades vive la magia en el castillo de las 300 Torres de Onda, que se convertirá por primera vez en el campamento real de sus majestades los Reyes Magos. El viernes 3 y sábado 4 de enero, adéntrate en un mundo de ilusión y fantasía, en un entorno único. Actividades para toda la familia, juegos, talleres y un ambiente lleno de sorpresas. No olvides traer tu carta para entregársela a los mensajeros reales. Onda te espera, donde la tradición y la magia se encuentran. Ayuntamiento Onda.
Viu el Nadal a l'Alcora. Gaudeix dels carrers il·luminats, assaboreix la millor gastronomia, troba el regal que busques i deixa't impregnar per la màgia d'aquestes festes amb una completa agenda. Música, oci, cultura, esport, actes infantils i, com no, la genuïna Alba. Consulta programació en l'alcora.es i xarxes socials. Junts, fem Nadal. L'Alcora viva.
Disfruta de tus comidas navideñas en un ambiente alejado del bullicio, con fácil aparcamiento y a escasos 10-15 minutos de cualquier población de la provincia. La Cuina de Fernando, una gastronomía única y vistas inigualables en urbanización La Coma de Borrión, en Mediterráneo Golf. La Cuina de Fernando. Información y reservas en sus redes sociales y en lacuinadefernando.com.
Comprar a nules té premi. Si compres per un import de 50 euros fins el 6 de gener, pots aconseguir un viatge a Disneyland París per a 4 persones i 50 vals de 100 euros per a comprar al comerç local. Proximitat, atenció personalitzada, qualitat i varietat. Això i més trobaràs als comerços i establiments de nules. Participa! L'Ajuntament de Nules amb el seu comerç.
Herrera en Cope. Cope más Castellón.
Estar informado.
Desde la Escola de Doctorat, en esta presentació del Pla de Cooperabilitat i Emprendedoria de la UGI 2024-2026, saludant a la directora de la OIPEP. Mira que els agrada la UGI, tot el que són les lletres, les vocals, les consonants, l'oficina d'integració professional i estades de pràctiques. Maribel Beas, muy buenos días.
Buenos días.
Lo he dicho bien, ¿no?
Bueno, es oficina de inserción profesional y estancias en prácticas.
Ahí estamos, que es fundamental esta herramienta para lo que se está presentando en este plan de ocupación y emprendedurismo.
Exactamente. Lo que trabajamos es la empleabilidad del estudiantado de los tres ciclos, de grado, máster y doctorado. Y entendemos la empleabilidad como el conjunto de factores externos e internos que hace que una persona se incorpore al mercado de trabajo y progrese a lo largo de su vida profesional.
Algo que con lo que se estaba trabajando ya, pero ahora se quiere dar una figura más fuerte, ¿no, Maribel?
Exactamente. Más sólida, más... La universidad tiene ya más de 33 años. Llevamos trabajando desde hace más de 30, desde los inicios de la universidad, en programas que favorecen la empleabilidad del estudiantado. Por ejemplo, las prácticas académicas externas. Fuimos la primera universidad española en incorporarlo en el currículum. Somos un servicio de empleo universitario, como hay otros en España, pero la universidad llevamos una larga tradición apostando por ciertos programas. Pero aquí queremos poner el énfasis, uno, en que es un plan coordinado a nivel institucional, en que toda la comunidad universitaria, incluidos también las personas empleadoras, el ecosistema emprendedor, está trabajando para la empleabilidad de nuestros futuros y futuras tituladas universitarias. Y también, bueno, se parte mucho de la investigación y de lo que pueden hacer las universidades. No olvidemos que, claro, hemos dicho que la empleabilidad depende de factores externos, pero hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel de factores individuales y a nivel de iniciativas y prácticas que favorece la universidad. En el modelo que tenemos en investigación se ve, bueno, que el capital es fundamental, capital humano que aporta a la universidad, la formación, las competencias. El capital social, también esa oportunidad de contactos es fundamental. Capital psicológico, la gestión de carrera, también es un apartado que se trabaja en el plan. Y esto pues está relacionado con el contexto que obviamente pues la universidad no controlamos, pero sí tenemos que estar al tanto pues de los nuevos cambios. Con todo esto, la universidad lo que pone en marcha son iniciativas y prácticas que están probadas, que favorecen la empleabilidad de nuestro estudiantado de una manera además inclusiva, incluyendo a todos y a todas.
Hay porcentajes de lo que es la ocupabilidad, supongo, hasta ahora, ¿no? Porque por lo que estamos entendiendo en este plan de ocupación y emprendedurismo, lo que se refuerza es todo aquello que se estaba haciendo ya en la universidad. Yo me primero, como bien demuestra Maribel Beas, la directora de la OIPEP.
Exactamente. A ver, tenemos desde hace bastantes años un observatorio ocupacional. Bueno, es uno de los ejes del plan, ¿no? El conocer el perfil de egreso y estudiar los resultados de inserción. Son una medida proxy de empleabilidad, digamos, es ver los resultados, ¿no? Ver los resultados. Por ejemplo, pues algunos indicadores. Es muy diferente el nivel de grado que el nivel de máster, eso es una parte importante del capital humano. O sea, todos los estudios nacionales e internacionales apuntan que a mayor nivel educativo, mejores resultados de inserción. Por tanto, separamos grados y máster. Y, bueno, pues, por ejemplo, cogiendo la última cohorte, siempre estudiamos personas tituladas universitarias cuando llevan un año en el mercado de trabajo, pues vemos que las personas tituladas de grado pues tiene una tasa de actividad de 86%, 86,42%, quiere decir que el resto pues sigue formándose, no están dispuestos a trabajar. Hay un 30% que continúan estudiando y trabajando a la vez, por ejemplo. Y la tasa de empleo es más del 78%, 78,54%. Un punto muy, muy relevante, es que casi uno de cada cinco, es casi el 20% de nuestro estudiantado de grado, acaba trabajando en las empresas donde ha realizado las prácticas académicas externas. Esto es un punto muy importante. Es el segundo canal de inserción de nuestro estudiantado. Luego, esto por lo que apostó la universidad desde sus inicios, ¿no? El año 91, y que ahora, bueno, pues nos han ido copiando el resto de universidades españolas, porque, bueno, desde la UGI estamos coordinando a nivel de CRUE el grupo de prácticas externas, ¿no? Hay un grupo que se llama Empleo, coordinamos el grupo de prácticas externas, tenemos un know-how bastante importante, y bueno, ha sido una tendencia en general de otras universidades de incorporando, por ejemplo, estos programas de prácticas en el currículum. Pues vemos que es por ejemplo, este canal es fundamental. Si hablamos de personas graduadas de máster, pues los resultados son aún más positivos. La tasa de actividad es casi del 92%, y la tasa de empleo, pues casi del 87%. Por tanto, bueno, pues son indicadores, pues simplemente estadísticos, ¿no? De nuestras cohortes que apuntan a que obviamente tener una titulación universitaria, bueno, es un buen, porque aporta un buen capital humano a los estudiantes, pero claro, obviamente tenemos que seguir trabajando en potenciar todos los programas y desde aquí los ejes, prácticas académicas externas, la orientación profesional, la intermediación y la propiciación del networking, la movilidad internacional y las prácticas internacionales. Todo esto son ejes clave que se ha visto con resultados no solo a nivel de la UGI, ¿no?, sino a nivel nacional e internacional, que tienen buenos resultados.
Cuando hablamos de movilidad internacional, ¿hablamos solo de Europa?
Estamos hablando de movilidad para estudios, movilidad internacional para estudios o para prácticas fuera de España, ¿eh? Entonces estamos incluyendo cualquier país. Este es un eje fundamental. La universidad, bueno, es reconocida, bien reconocida por su internacionalización. Ya cuando nos llegan estudiantado de bachillerato ya llega pues pidiendo esta información, porque se sabe, la universidad es potente en esto, y de hecho pues ahora estamos en una alianza, ¿no?, de universidades, de 8 universidades que se llama EDUC, y estamos hablando de movilidad, como digo, o bien para prácticas académicas externas o bien para estudios. Y la universidad tiene todo tipo de programas. No solo estamos hablando de Erasmus Plus, prácticas.
Maribel Beas, directora de la OIPEP. ¿Qué grados tienen más salida o qué grados es lo que más se demanda? ¿Y cuáles habría que reforzar, ¿no? Porque hay, no sé, si no hay tanta oferta, tanta demanda. Sí. Hablamos de empleo, de fuera ya, cuando estamos, claro, formando, están formados ya el alumnado.
Sí, obviamente nuestra universidad es generalista, oferta grados de todos los niveles, es decir, del ámbito de sanitario, del ámbito jurídico y económico, del ámbito humanístico y social. Y, claro, es una pregunta compleja, ¿no? Porque por un lado tenemos el interés del estudiantado, ¿no?, en cursar estos grados y lo que es las plazas. Por ejemplo, todos los estudios apuntan, hay dos ámbitos que tienen una inserción muy alta, que son el ámbito sanitario medicina claramente, ingenierías, eso tiene una inserción altísima. No recuerdo las cifras, pero puede ser el 90 y tanto, más del 90 y tantos%, y esto, bueno, se repite igual tanto en UGI como a nivel nacional. Son cuellos de botella incluso europeos. Es una demanda de ingenierías y de medicina y bueno, medicina y también todo lo que sea biotecnología también atrae mucho la atención y los dobles títulos, pero por otro lado también tenemos ciertos estudios que tienen una gran salida. Por ejemplo, en el ámbito de humanísticas tienen muy buena salida los grados de maestro, sobre todo primaria, también infantil, tiene una gran tasa de inserción. Estos son profesiones reguladas. No olvidemos que en torno al 27% de nuestras personas egresadas están trabajando en el sector público, el 3,5% en el tercer sector y el resto en el sector privado. Por tanto, esto también depende de nuestro tejido, ¿eh? Por un lado está la demanda o interés del estudiantado y por otro lado es qué ofrece el tejido empresarial español y el sector público. Entonces, como digo, estos son muy interesantes. También ahora se han incorporado unos nuevos títulos porque se ha visto que va a haber una nueva demanda. Pues recientemente tenemos el grado en marketing, por ejemplo. Se va a poner en marcha el curso que viene en Bachelor in International Business, que va a tener gran demanda aquí con pocas plazas porque va a ser todo en inglés y estamos renovando todos los planes de estudio. Esto además es una buena pregunta porque es un tema clave en el plan y es que estamos haciendo observación del mercado continuamente, es decir, los títulos de grado y máster tienen que tener una salida profesional, aunque claro, tienen que tener unos perfiles de egreso claros. Aunque, bueno, sabemos que hay personas que estudian por el gusto de estudiar, obviamente, ¿no? Tienen que tener ese perfil, pero además las demandas de mercado de trabajo son tan cambiantes, tan rápidamente cambiantes, los cambios en la tecnología, pues ahora ha irrumpido de hace poco la inteligencia artificial, por ejemplo, y esto se tiene que ir incorporando, ¿no? O a los planes de estudio, con modificación del plan de estudio, o incorporando pues esa posibilidad de prácticas académicas externas o a través de la formación continuada. Así que por eso también se recoge el que estamos haciendo estudios. Y aquí en el plan hemos recogido, y es una de las acciones, un estudio a nivel nacional que hemos realizado junto con el resto de universidades de CRUE, en empresas privadas, con una muestra de casi 7.000 empresas, representativo a nivel de sector y de CNAE, de nivel de comunidad autónoma y de tamaño. Y luego vamos a extraer datos a nivel de la universidad, ¿no? Para saber corto plazo cuál es esa proyección, esa demanda tan cambiante, como digo.
Bueno, pues estamos conociendo este plan de ocupación y emprendedurismo de la Universidad Jaume I, que se está presentando en la Escuela de Doctorado. Es para el ciclo 2024-2026 y las aplicaciones que tiene. Y lo que nos queda claro, no sé si quiere añadir algo más Maribel Beas, es que desde la Universidad Jaume I se lleva de la mano a su alumnado hasta conseguir ese empleo por el que se ha venido formando los años anteriores aquí.
Exactamente. El estudiantado, desde que entra, puede tener un itinerario. De hecho, muchos de nuestros estudiantes participan en varios programas. Puede realizar prácticas académicas externas, puede participar en varios programas de movilidad internacional, puede pasar por orientación profesional, tiene oportunidad de networking y con empleadores y asistencia a formación. Por tanto, pensamos que, bueno, la empleabilidad no solo es cuestión de un vicerrectorado o de un servicio, es cuestión de toda la comunidad universitaria, pero nos queremos proyectar con esto, bueno, pues como lo que somos, yo creo, una universidad muy, muy interesada por la empleabilidad y por el emprendimiento de nuestro estudiantado.
Pues enhorabuena por todo el trabajo realizado y mucho ánimo en lo que va a empezar ahora con este plan de ocupabilidad y emprendeduría. OIP, Oficina de Inserción Profesional y Estades de Prácticas. Ahí, lo hemos dicho bien, al final sí vamos a aprender. Por eso estamos en la Universidad Jaume I. Maribel Beas, que vaya todo muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Amigo. És un dia molt, però que molt especial. Un dia molt, però que molt especial, com podeu escoltar. Està realitzant-se ara la presentació d'este pla d'ocupabilitat i emprendedoria de l'AUGI a esta escola de doctorades d'on vos estem parlant. I, a més, és un tema molt interessant per a les persones que tenen discapacitat. Sabeu que hi ha una unitat de diversitat i discapacitat en la Universitat de Jaume I. Olga Carbó és la seva directora. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I moltes gràcies per acompanyar-nos. L'any passat vam estar també, feia una miqueta més de fred perquè estàvem a l'Àgora.
Sí.
L'altre dia vam tindre, no? La jornada.
També,
l'altre dia va ser el dilluns, el dimarts.
El vam celebrar el dia 4 perquè per temes d'agenda, però bueno, el dia 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i ahí estem nosaltres per a recordar que n'hi ha pluralitat de persones i formes de funcionar.
La discapacitat té i sí, des evidentment, laboral, gràcies a la tasca que esteu realitzant i gràcies també en este pla d'ocupabilitat i emprendedoria de 2024-2026, que pareix que siga el mateix, són camins diferents per a l'èxit professional, la emprendedoria i la ocupabilitat.
Sí, és un tema molt important perquè tenim estudiantat, com estàs comentant, des de sempre, la societat és plural, la universitat també. Tenim en aquests moments matriculats en la universitat al voltant d'uns 160 persones, aproximadament, amb algun tipus de discapacitat. Són estudiants, xics i xiques, que han superat les proves d'accés a la universitat, que estan formant-se i, lògicament, han de tindre aquesta eixida final, aquest objectiu de trobar una feina. I per això pues bueno, hem treballat i hem estat col·laborant directament en el vicerrectorat, en la unitat, en la OIPEP, que són les oficines i vicerrectorat que correspon tot aquest àmbit, i el tema de l'emprenedoria també, a l'altre, els vicerrectors implicats. I bueno, hem volgut aportar la nostra part, la nostra visió, per a que siga igual com la universitat, un pla inclusiu, que ja ho està sent. Des de fa molts anys treballem en el marc de la universitat per a que totes aquestes persones tinguin pues, el seu paper, la seva formació corresponent i aquestes accions que estem desenvolupant per a que tinguin cabuda.
Fins i tot persones invidents, no? Que pareix que siga el més complex per poder retrobar feina.
Bueno, el tema de la discapacitat visual és un tema que és impactant perquè el veiem, també la cadira de rodes, tota la part de mobilitat, per exemple, no? A mi especialment me preocupen aquelles situacions, aquells diagnòstics d'aquesta discapacitat que no és visible. M'agrada dir les discapacitats invisibles perquè possiblement van a provocar situacions molt injustes per desconeixement de la realitat d'aquesta persona que tenim davant, en la que estem treballant, i que a vegades no sabem com funciona o que té una repercussió, no? Per exemple, una sordera, que pareix més fàcil, però que n'hi ha una limitació important en la comunicació. Tal vegada no estem sabent com traslladar-li o estar comprenent tot allò que l'estem dient. Sordera no és parlar, per exemple, més baixet, sinó és perdre molts dels fonemes de la nostra comunicació i, per tant, un so que no acabem d'entendre què està passant, no? Per exemple, totes són difícils, eh? O sigui, quan nosaltres estem treballant i tenim al costat una persona en una problemàtica, en una discapacitat visual, com estàs dient, pues bueno, pues no anem a llegir com ara que tenim damunt de la taula textos escrits en tinta, que és com diríem, sinó que segurament van a utilitzar una plataforma, una tablet, un instrument que segurament li gira en veu, que estarà prenent notes, que podria ser en braille inclús. Vull dir que n'hi ha variabilitat, no? de mecanismes per a poder rebre aquesta informació i hem d'adaptar-nos tots.
La gent amb diversitat i discapacitat és emprenedora o...
Bueno, jo crec que un poc és la mateixa realitat que tenim en tots els estudiants i estudiantes de la universitat de forma genèrica. Hi ha persones que tenen molta iniciativa, que han tirat endavant i que presenten plans i projectes, i altres pues, bueno, s'acollixen més a aquestes propostes d'ocupació que poden hi haure des de l'àmbit públic a tot el sector privat, no? Empreses i demés que han d'estar receptores, no? Mm-hmm. Per això estem treballant i tenim programes en aquest sentit.
Per últim, Olga, per la seva unitat, què significa este pla d'ocupabilitat i emprendedoria que s'està presentant en aquest moment?
Pues bueno, suposa aquesta consolidació d'aquest treball que estem fent en molts anys i que totes les instàncies de la universitat, totes les entitats, organismes, serveis, tinguin aquesta mirada, no? Que hem estat treballant des de fa molt de temps.
temps i que tots, recolzats per la rectora en primer nivell i ahir baixant en escala tots els, totes les persones que formen la comunitat universitària, hem de tindre present. Suposa consolidar accions com participacions i ajudes específiques a les persones que tenen una major dificultat, segurament, perquè aquestes persones tenen un camí en moltes ocasions més llarg per arribar a finalitzar aquesta formació teòrica, per exemple. Suposa apostar pues, en recursos, també, en accions determinades per este col·lectiu de persones. En definitiva, el col·lectiu en el que nosaltres treballem des de la Unitat de Diversitat i Discapacitat.
Que s'estava treballant, però ara s'ha ajuntat tot en este pla que era necessari, conforme ens ha comentat fa una estoneta la rectora Eva Alcón Soler. Olga Carbó, directora de la Unitat de Diversitat i Discapacitat de la Universitat Jaume I. Enhorabona per la tasca que estan realitzant i endavant.
Gràcies.
I bon any i bon Nadal.
Igualment.
Que estem en estes dates tan especials també per a nosaltres. En un instant serà la una, finalitzem el format d'Herrera en Cope Más Castellón i ens endisarem en Mediodía Cope Más Castelló. I seguirem, evidentment, així a l'escola de doctorat en la presentació del Pla d'Ocupabilitat i Emprenedoria de la Universitat Jaume I 2024-2026.